Saludem un d'aixòs més a Julià Guimerà, l'economista que col·labora amb nosaltres en l'actualitat econòmica setmanal, com vostès ja saben. Julià, bon dia. Temes de molta rellevància. Em sembla que el primer que ens ha triat avui pues, és de màxim interès i podríem dir que de màxima actualitat, i a més fa molt de temps que està en la màxima actualitat. Contem-vos. Bon dia.
Bueno, és la vivenda en Espanya. Bueno, la vivenda en Espanya és un dels grans problemes del nostre país. És dir, la majoria de les persones són propietaris fins ara, però, clar, el que ocorre és perquè era fàcil adquirir préstecs hipotecaris i comprar una vivenda fa un temps. Però també érem el país que més propietaris tenia de vivenda. Actualment, els bancs ja no donen hipoteques, sobretot per els baixos salaris dels jovens i la seva inestabilitat laboral. És a dir, clar, el banc vol assegurar-se que li tornen. Què ocorre? Que joves de gran formació pues bueno, tenen que adquirir un treball, i això de gran formació tenen que adquirir, sobretot en Espanya, en dos grans ciutats com és Madrid i Barcelona, i bueno, pues allí el que és l'oferta del lloguer està disparada. Què ocorre en els joves? Que, bueno, què passa? Pues que se'n van tots de lloguer perquè no poden adquirir el que és la vivenda en propietat. I sobretot, bueno, el que ha ocorrit en les grans ciutats, i ja també en ciutats mitjanes, és que els preus del lloguer s'han disparat i estan altíssims, i a més en salaris baixos. És a dir, podem dir que hi ha un estudi del Banc d'Espanya en què diu que la meitat dels inquilinos pues, estan en risc de pobresa. Pues, per què? Perquè pràcticament tots, la majoria dels seus ingressos es dediquen al lloguer. Què passa? Pues, bueno, s'ha creat una nova llei de vivienda, fa molt poc que s'ha aprovat, fer molt de temps que estava en el Parlament per aprovar-se i per fi s'ha aprovat. És a dir, en què consistir aquesta nova llei de vivienda? Pues, bueno, fa èmfasi sobretot en l'increment del lloguer d'alquiler. I com ho vol lograr l'Estat? Pues, bueno, posant lloguers d'alquiler socials. I com ho farà? Pues, bueno, a través de diverses coses. Dir, per una banda, per exemple, el Sareb, que és el Banco Malo, el Banc Roïn, és a dir, on se'n van anar tots els actius tòxics dels bancs en la crisi financera, i aquestes vivendes que té el Sareb, en vez de vendre-les, malvendre-les, com està fent, i perdre diners sempre al Sareb, pues ara el que farà el govern és quedar-se-les i posar-les en alquiler. Per altra banda, el govern el que vol fer també és comprar terrenos al Ministeri de Defensa, i comprar-los, és a dir, perquè té molts de terrenos al Ministeri de Defensa de moltes ciutats, i fer ahir també vivendes d'alquiler. El que està clar és que el Banc d'Espanya diu que 4 de cada 10 famílies pues dediquen més del 40% dels seus ingressos al pago del lloguer de les persones. Claro, això verdament és una burrada. I el 50% de la gent que està alquilada pues bueno, està en risc d'exclusió social per als lloguers disparats. Espanya és el país de la Unió Europea on és el percentatge més alt, és a dir, el 50% de la gent que està en pisos d'alquiler està pràcticament en exclusió social, és a dir, que està passant-lo molt malament perquè no arriba a final de mes. I Espanya, dins de la Unió Europea, és el que pitjor està, és a dir, tenim un 48,9% de gent que està en lloguer i té risc d'exclusió social, és a dir, pràcticament un 50%. La mitja de la zona euro és un 32%, i, claro, pues, i, per exemple, el que menys té és Croàcia. Els preus d'alquiler s'han disparat en comparació a les rentes de treball, és a dir, i, per tant, el que ens ha passat és que la població, com he comentat, en risc de pobresa, pues, ha començat a augmentar. La inflació també ha influït, ja que, bueno, s'ha disminuït un 5,5% del poder adquisitiu dels treballadors, ja que els salaris han pujat molt menys que la inflació, i, bueno, i això encara creixent molt més el que és el problema dels ingressos, perquè se dedica molt més al lloguer perquè no pots partir. I, clar, pues, implica això que els joves, pues, bueno, i els que estan en l'alquiler, pues, verdament estan molt malament i estan, pues, bueno, són molt vulnerables. Bé, fins ara, el que passava és que el nostre país tenia molta vivenda en propietat i això ha anat baixant pues, perquè, com he comentat, ja no hi donen préstecs hipotecaris a la gent perquè són salaris baixos per als joves. I, bueno, la vivenda té una influència molt forta en el que és la desigualtat. I, clar, i això, si hi ha molta vivenda en propietat, pues, hi ha menys desigualtat. És a dir, per exemple, en Espanya, en el 2012, abans de la crisi, pues, presenteu una desigualtat molt més menuda que el que ocorre ara, és a dir, perquè la majoria de gent tenia vivenda en propietat. I a partir Ara, actualment, pues la desigualtat ha augmentat perquè el percentatge de gent que té propietat en vivienda és molt menys. És molt menys. Sobretot se basa sobretot en els joves. Els joves, pues, bueno, no poden ser propietaris. I els, per exemple, en el 2011, els propietaris en Espanya eren el 82,6% de la població. En el 2020, ens baixa el 73%, ja. I després ja, en menors de 35 anys, en l'any 2011 era el 69% de la població de menys de 30 anys i ara ens ha baixat a la meitat, al 36%. Clar, què passa? Pues, bueno, la llei de vivienda el que vol fer és, sobretot el problema que està, ja que no poden accedir els joves a la propietat, pues, vol incidir sobretot en el lloguer, sobretot en el lloguer social i el públic. I bueno, ho va fer a través del públic privat. També podríem dir, abogue algo per a que la joves se compren vivienda avalant el 20% de lo que és l'entrada a través d'un préstec ICO. Però, claro, això, els bancs, quan vindran a demanar un préstec, pues, també voldran saber, bueno, si verdament aquesta persona solvent per poder tornar aquests diners. I després, bueno, si tu, normalment, quan compres una vivienda, tens el 30% dels diners i l'altre 60% ho pagues en préstecs, pues, bueno, jo ben sí, l'Estat avalarà eixe 20%, però aquest 20% és una deuda, per tant, se tindrà que tornar. És a dir, bueno, no sé si serà efectiva o no efectiva. Per altra banda, una altra mesura que han fet és, podríem dir, posar un tope al preu del lloguer. Però, bueno, això ens pot posar un efecte contrari, com pugui ser la reducció de l'oferta de l'alquiler. La llei de vivienda, com he comentat, posa molt de foco en el lloguer, és a dir, vol augmentar el parc públic de viviendes, l'alquiler, i, bueno, i evitar, com ha passat alguna vegada, que aquest parc públic l'agafen, el compren fons buitre, com ha passat alguna vegada. La realitat és que a Espanya hi ha 500.000 famílies que destinen més del 40% de seus ingressos al lloguer. I, clar, pues això és una forma de vulnerabilitat, és a dir, de desigualtat. Les famílies hipotecades, és a dir, ha baixat del 32% al 26%. Això vol dir que els bancs donen menys préstecs per a la compra. I el número d'inquilinos, pues, ha pujat del 13% del 2011 a quasi el 20% del 2021. Bueno, per tant, ha crescut molt el lloguer, però no ha crescut sobretot lo que és l'oferta. Això que afecta sobretot a l'emancipació dels joves, pues, per què? Pues perquè si no tens accés a una vivienda, pues, no te pots emancipar. I Espanya, pues, és l'edat mitjana d'emancipació de joves és de les més altes d'Europa. És a dir, està en 29,8 anys, i són quasi 30 anys. En Europa, en canvi, està en 26 anys. Això també afecta la natalitat, que és un greu problema, i, bueno, ens trobem una de les natalitats més baixes del món, darrere de Xina, Japó o Corea del Sud. I, clar, la natalitat és un altre drama dins de lo que és l'economia espanyola. Actualment, l'alquiler social només hi ha 300.000 immobles, és poquíssim, és un 3% del parc immobiliari, i la mitjana europea, en canvi, està en el 10%. El govern apoya el que és la compra de vivienda, com he comentat, en avals d'ICO, però és que té una renta inferior a 37.800 euros. També el que ha fet la llei de vivienda és limitar el preu de l'alquiler en el 2022 al 2% i en el 2024 al 3%. I després, en vez de pujar el lloguer en arreglo a un IPC, pues li posarà un altre índice que diuen que serà més estable a partir del 2025. Rebaixa també els grans tenedors de viviendes, de 10 viviendes a 5 viviendes, i, bueno, veurem això, si la llei de vivienda funcione, pues, bueno, un poc per a que no hi hagi aquesta desigualtat, ja que normalment lo que dediquen, sobretot en els salaris tan baixos per a lo que és el lloguer, pues, bueno, és molt de diners respecte als seus ingressos. Dir, no, normalment hi ha estudis que només tindrien que dedicar, no tindria que passar del 30%, i la majoria en Espanya, pues, passa del 40% dels seus ingressos que el dediquen al pago del lloguer. I, bueno, pues, així és com queda. Veurem quins efectes tindrà aquesta llei de vivienda.
Molt bé, doncs veurem. Quin és el segon tema que ha preparat senyor Guimerà?
Pues, bueno, el món avança en la guerra de l'aigua, és a dir, de Doñana a Califòrnia, passant per Xina i Àfrica, i, bueno, hi ha una escassez de precipitacions en què hi ha una sobreexplotació d'aquíferos, i, bueno, i tot això sembla que sigui un poc per el canvi climàtic i sobretot per la gran despilfarro que estem fent, sobretot en l'aigua. Y bueno, esta guerra parece que no hay, parece que cada no hay que comenzar, pero va, ya es comence. Es decir, ya se ha clavado en la política, recordem lo de Doñana, de la legalització de la sèrie de pous, i, bueno, pues, que per iniciativa del govern d'Andalusia, i, bueno, pues, ahí han hagut ja problemes conforme, pues, bueno, que el parc, pues, un dels humedals més importants d'Europa, si per no dir el més important, pues, s'està secant. El problema no solament afecta a Espanya, és dir, que afecta a més països, però, bueno, a Espanya tenim un gran problema de sequera, és dir, excepte la zona del Cantàbric. El 50% de la collita de secà, pues este any se perderà. I, bueno, i no solament en Espanya, per exemple, en Europa, l'estiu passat va ser dels més secs d'Europa i les pèrdues han sigut de més de 18.000 milions d'euros. Diuen que per cada augment de la temperatura pues disminueix un 20% el que és els recursos híbrids. És dir, per tant, els pous se sequen i això, verdaderament, és que l'aigua l'estem malgastant perquè pareix que sigui un recurs infinit. Sobretot és l'agricultura és la que més consumís, que és un 70% de tota l'aigua que se gaste, un 70% per a l'agricultura, i bueno, pues, hi hauria que revertir un poc el que és el sector agrícola, pues, bueno, pues, una de les societats podria ser les desaladores. És a dir, per exemple, el cas de Gran Canària, que en 1993 era quasi una zona de Gran Canària, un secarral, pues, bueno, el ministre Josep Borrell va impulsar una desaladora, per exemple, i va tratar, pues, bueno, això de salvar 10 hectòmetres cúbics. És a dir, ara actualment pues, bueno, se porta aliments i abasteix la població, pues, bueno, és a dir, el cost, per exemple, 1.000 litres per a consum humà, 80 cèntims, i 50 cèntims per al regadiu. El problema d'aquestes desaladores és que ens generen efectes de CO2, ja que per fer-les funcionar pues, ho fem en energies no renovables. El pas següent seria anar a energies renovables. Ara que ens està passant, que només estem veient el cel, pues, bueno, plou i pràcticament sense aigua. Les previsions apunten pues, bueno, que pràcticament hi haurà plourà menys i plourà amb més intensitat, és a dir, inundacions. I això sembla que sigui el futur climàtic d'Espanya. En els països àrabes encara és molt més pitjor la problemàtica. Se seca els camps i, per tant, aquesta gent el que fa és emigrar a ciutats i també ens emigra a Europa i tenim el problema un poc de la migració i, sobretot és en Àfrica. És a dir, Espanya podria tindre una migració climàtica. El cas, per exemple, d'Espantanos, només hi haurà aigua per fer llum en Espantanos de la cornisa cantàbrica perquè els altres estan secs. I, bueno, ja la ONU anuncia que, per exemple, faltaran recursos hídrics i podem arribar al 2030 en un gran problema d'aigua. Per tant, insistis en que s'invertís que més en aigua i en sanejament. Però fan falta 100.000 milions d'euros per fer això. Però què ocorreix? Els governs, davant dels seus dèficits públics, doncs en un principi, com és un problema a llarg plaç, no invertixen res. És a dir, segons estudis de la ONU, doncs els 171 milions de persones pateixen d'aigua, no tenen aigua, i bueno, cada dos minuts pues, moren algun xiquet menut de problemes relacionats amb l'aigua. Podem dir que l'aigua i la pobresa estan molt relacionades i bueno, el que ocorrirà és que ens podem quedar pràcticament sense aigua. És a dir, i això ens pues, augmentarà les desigualtats. És a dir, la qüestió és que front al problema de l'aigua, pues, els governs el que fan és es posen el cap dins de l'arena i, bueno, i traten d'evitar aquest problema. Però bueno, fa poc un estudi, per exemple, en Ciutat del Cabo, diu que els rics consumissin 50 vegades més d'aigua que els pobres. I bueno, pues, en què ho consumissin? Pues, la majoria en jardins, en piscines, en cotxes, etcètera, etcètera. I això ocorre també en ciutats com Miami, San Pablo, Pequín, Londres o Melbourne. Barcelona porta 2 anys en un calor extrem i en una gran sequera, que avui en dia hi ha problemes. Europa ha patit la pitjor sequera de fa 500 anys i afecta ja al 47% del continent. Se necessita, podem dir, administrar els recursos hídrics d'una forma sostenible i així evitarem el que és la pobresa, ja que van molt lligades. Bueno, ahí, per exemple, tenim que el sistema, sobretot, un cas molt clar és l'Iran, per exemple, que tracta l'aigua com un recursos infinits, té una agricultura d'alimentació autàrquica, en què tira molta aigua, i clar, està esquilmant els seus aquíferos i les aigües subterrànies. Passa exactament igual en Kuwait i en Aràbia Saudí. És a dir, s'extrau més aigua del que verdament se produeix. I després Rússia, per exemple, emplea l'aigua com arma de guerra, és a dir, deixa els pobres ucranianos sense aigua. Pràcticament 6 milions d'ucranianos, doncs pràcticament no tenen aigua. En Àfrica, per exemple, Etiopia i Egipte doncs estan luchant un poc perquè Etiopia vol posar una presa i Egipte ho impedís en el Nilo, i ahir doncs, hi ha una guerra. Alemanya, per exemple, el Rin és un dels rius més importants de més transport marítim, però bueno, pràcticament no poden passar barcos doncs, perquè el Rin s'està també secant. És a dir, com estem bé, els recursos són limitats, la demanda, segons un estudi del 2030, la demanda d'aigua dolça augmentarà un 40% i superarà a l'oferta, en aquest cas. I bueno, doncs, n'hi ha que eliminar, podem dir, alguns subsidis agrícoles, n'hi ha que, sobretot, fer una agricultura més sostenible, però bueno, això serà a llarg plaç, i sobretot en capital públic i privat. I ara què ens passa? Doncs bueno, l'estiu s'arrima, la primavera nostra segur molt seca, i quines solucions hi ha? Doncs bueno, de solucions tot el que he dit jo és a llarg plaç. El que tenim que esperar és prorrogatives i que ens plogui, perquè és l'únic que hi ha. És a dir, això ens ve un problema de l'aigua que abans era el problema del petroli, jo crec que a la llarga serem les guerres vindran per l'aigua.
Molt bé. Doncs fins aquí arribem avui. No tenim més temps, senyor Guimerà. Gràcies per aquesta magnífica informació i esperem que aquesta última premonició doncs, no es complix, que no. Però la veritat és que hem d'anar en cuidado el tema de l'aigua. Gràcies i fins el proper programa, que recordem als nostres oïdors, serà d'aquí 15 dies amb motiu de les eleccions i dels debats electorals que programem en Hoy por Hoy, és a dir, en la nostra programació local i comarcal de dimarts a divendres que ve. Per tant, fins d'aquí 15 dies i fins després de les eleccions. Ja, gràcies.
Molt bé, doncs moltes gràcies als oients i fins d'ací 15 dies. Adéu.